Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dilluns 27 de maig. L'Ametlla de Mar posa en marxa el projecte Aprenentatge i Servei. Comencem així l'informatiu local. En el marc del renovat conveni del Pla Educatiu d'Entorn, vigent fins al curs 2014-2015 entre l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, aquest curs s'ha posat en marxa el projecte APS, Aprenentatge i Servei. L'Aprenentatge i Servei és un projecte en el qual intervenen els alumnes de segon, tercer i quart d'ESO, els centres educatius del municipi, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el Departament d'Ensenyament. De fet, actualment una quarantena d'alumnes ja estan col·laborant a l'Escola Sant Jordi. 10 alumnes a la Llar d'Infants Xerinola 11, a la Biblioteca Municipal 2 i a la Regidoria de Medi Ambient 5 alumnes, a la de Joventut 10 més. A més, en breu s'incorporarà en alumnes en aquest voluntariat a l'àrea municipal d'Esports. Escoltem Eva de l'Amo, regidora de Cultura i Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Des de la Regidoria de Medi Ambient i de Cultura també col·laborem amb la iniciativa d'ensenyament en l'aprenentatge servei, on un grup d'alumnes molt nombrós de l'institut de Maria de la Candelera col·laboren, me sembla que és un grup de 50 i pico alumnes, col·laboren de forma voluntària en tasques de les diferents regidories. Les que a mi m'incumbixen seria Medi Ambient i Cultura. Cultura, me sembla que hi ha uns 3 que anirien a fer tasques a la biblioteca per veure el funcionament i ordenar llibres, veure la dinàmica del treball a la biblioteca, i llavors 7 o 8 que serien destinats a la regidoria de Medi Ambient, on primer de tot alguna de les tasques que començaran a fer serà el fet de fer com a suport a la campanya de recollida d'excrements.
D'aquesta manera es crea una col·laboració que beneficia amb dues parts, ja que els alumnes aconsegueixen formació de premonitor, una formació dirigida per l'Escola de l'Esplai de Tortosa. De fet, al finalitzar el curs es lliuraran diplomes als alumnes de participació i de premonitors. En el projecte APS, l'Institut Mare Déu de la Candelera ha realitzat un paper de pont entre l'Ajuntament i l'administració. De fet, Xavier Sánchez, director del centre, explica que 8 professors del centre han rebut formació per tal de poder incloure al currículum de l'any vinent formació en APS pels alumnes. I és que el projecte Aprenentatge i Servei és una experiència pionera al territori que té com a objectiu el desenvolupament personal i formatiu del jovent del municipi. I sota la proclama 2014 Decidim Llibertat, Esquerra realitza una campanya informativa pels diversos municipis de Catalunya per explicar com proposa arribar a la República Catalana. En aquest context, el dissabte a la tarda, al Saló d'Actes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Lluís Salvador, el secretari general adjunt d'Esquerra, va explicar a l'Ametlla de Mar els passos a seguir per una transició nacional que doti a Catalunya de les estructures nacionals suficients de cara a la independència. Escoltem Lluís Salvador, secretari general adjunt d'Esquerra Republicana.
Per aconseguir fer una consulta, per aconseguir fer un referèndum, hi ha molta feina per a fer prèviament, estem fent-la, s'estan fent passos, el que hem explicat avui aquí, estem intentant explicar arreu del país perquè la gent sigui conscient de la transcendència del tema i de la complexitat del tema. Hem d'aprovar una llei de consultes que en aquests moments està en tràmit al Parlament, s'ha de preparar tot el que és el procés de transició nacional, anar dotant el govern de Catalunya de les estructures, de les administracions necessàries perquè el dia que proclamem la independència el país continua funcionant.
I és que Salvador afirma que durant el segle XX, 25 estats han declarat la independència sota l'aixopluc de la Unió Europea. Per tant, el secretari general adjunt d'Esquerra exposa que és un procés habitual i que en el cas de Catalunya és ja irreversible. Un dels pals de paller del procés cap a la independència és la consulta o referèndum. Per aquest motiu, Salvador explica que, juntament amb el govern, ja s'està treballant amb la llei de consultes. A més, ja s'ha posat fil a l'agulla, segons Salvador, a la hisenda pròpia. Molts ajuntaments s'estan sumant a la iniciativa de pagar els impostos a la hisenda catalana. De moment, serà un assaig del funcionament de la recollida d'impostos, ja que després es lliurarà a l'Estat espanyol. Però, segons Salvador, servirà perquè aquesta estructura guanyi amb experiència de cara a la independència. I a continuació tractem una notícia vinculada a l'inici de la campanya de la pesca de la tonyina roja. Retingut a l'Ametlla un tonyinaire grec amb 22 infraccions molt greus. Els 10 vaixells pesquers contractats per les firmes Grup Balfegó i Ricardo Fuentes i Hijos van sortir escaldats un cop van atracar a la tarda de divendres. I és que Capitania Marítima els ha sancionat amb una multa de 12.000 euros per embarcació per haver entrat sense la documentació pertinent per fer escala en un port espanyol. Dissabte al matí, tots 10, 9 de bandera francesa i un de Grècia, ja havien dipositat al jutjat de Guàrdia de Tortosa aquesta fiança per poder sortir a la tarda amb rumb a alta mar. Tot i aquesta fiança dipositada, el vaixell tonyinaire grec, en base al port del Pireu, es va quedar a terra sense autorització. Fonts de Capitania Marítima admetien que, a diferència dels 9 tonyinaires francesos, l'embarcació grega té fins a 22 infraccions molt greus que posen en risc tant la tripulació com el mateix vaixell. Els 9 vaixells francesos també tenien infraccions, però eren de caràcter lleu i se'ls va deixar salpar. El vaixell grec, que forma part de la flota estrangera contractada pel grup Balfegó, segueix a l'Ametlla. Per poder sortir del port se l'exigirà diferents requisits obligatoris, que els 4 mariners extracomunitaris que formen part de la tripulació, un de Ghana i altres 3 d'Egipte, passin una revisió mèdica a Tarragona perquè no la tenien, que l'oficial de màquines tingui el títol adequat per a la cilindrada del vaixell que treballa i que hi hagi una declaració jurada del capità que portarà el vaixell a unes drassanes per reparar totes les deficiències greus i molt greus que es van trobar a la tarda del divendres a l'embarcació. El tràfic de mercaderies creix un 51% als ports de Vilanova, Palamós i Sant Carles de la Ràpita. Els ports comercials de Vilanova i la Geltrú, Palamós i Sant Carles de la Ràpita, gestionats per l'empresa pública Ports de la Generalitat, han mogut durant el primer trimestre d'aquest 2013 un total de 197.758 tones de mercaderies, cosa que representa un increment del 51% respecte al mateix període de l'any passat. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha fet públiques aquestes dades durant la visita que va fer dissabte al port de Vilanova i la Geltrú. De fet, el port de Vilanova ha estat el més actiu, amb un volum de 127.285 tones de mercaderies en 3 mesos, de les quals el 90% són exportacions al nord d'Àfrica i d'altres a països de la Unió Europea. I des del Montsià, el Canà mostra els beneficis per a la salut de la dieta mediterrània. La Cisterna del Vall i l'Hotel Carlos III del Canà van acollir dissabte i diumenge les primeres jornades sobre els beneficis terapèutics de la dieta mediterrània. Es van realitzar 11 conferències a càrrec de 12 ponents procedents del món universitari i de la recerca. En aquesta primera edició es va parlar del canvi d'hàbits alimentaris i del que això comporta. La posada en valor de productes del territori com els cítrics, l'oli d'oliva i el vi van centrar bona part del debat de les jornades. El llicenciat en Biologia, José Daniel Custodio, aposta per l'ús dels extractes antioxidants dels aliments. Custodio també incideix en el consum d'oli d'oliva per prevenir malalties metabòliques i neurodegeneratives. I en el nostre recorregut informatiu aterrem ara a Tortosa, ja que l'Associació d'Amics de la UNESCO lliura el 6è Premi Federico Mayor Zaragoza. L'acte de lliurament de la 6a edició dels premis va tenir lloc dissabte passat al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, presidit pel professor Mayor Zaragoza, que va pronunciar la conferència magistral titulada Ciutadania Mundial. S'hi van presentar un total de 72 treballs en les 3 categories, centres educatius, entitats i Terres de l'Ebre. Amics i amigues de la UNESCO destaca l'increment del nombre de treballs i la seva qualitat. Hi ha hagut participants d'Almeria, Menorca, Alacant, Euskadi, Astúries, Castelló i Menorca. La dotació econòmica total del premi ha estat de 5.750 euros. El primer premi a l'entitat social i cultural ha estat per la Federació Catalana de Voluntariat de Barcelona, l'Escola Germanes Bertomeu de Mataró i l'Institut Pau Vila de Sabadell han estat els centres educatius guanyadors en la secció d'educació. educació. Els instituts Cristòfor Despuig de Tortosa i Montsià d'Amposta i l'Institut Escola Mare de Déu del Portal de Batea s'han repartit els 1.000 euros corresponent als tres premis de la categoria especial Terres de l'Ebre. I des del Delta de l'Ebre, Mont Natura celebra amb èxit la jornada de portes obertes. Les instal·lacions de Mont Natura van obrir-se de franc ahir al matí per celebrar el primer any de la posada en marxa d'aquest equipament. La Fundació Catalunya a la Pedrera va oferir una jornada de portes obertes amb la finalitat de donar a conèixer l'equipament al públic en general i al de la comarca en particular. Per això es va buscar la implicació de les entitats del territori. Cal destacar la bona resposta del municipi veí de Deltebre, d'on l'Associació de la Dona i la passió de la cava va tenir molt de protagonisme. Les dones caveres van oferir diversos plats tradicionals ebrencs, aprofitant la presentació del llibre de Gustavo Turón, La cuina del Delta de l'Ebre, fruit d'una recerca feta per l'entitat de la cava. Els actors de la passió van canviar la vestimenta de fa 2.000 anys per la del segle passat i recrear uns personatges d'època que feien de guies a través de les quatre zones temàtiques del centre. I un darrer punt informatiu, la central d'Ascó 2 fa una parada no programada pel descens del nivell d'un dels generadors de vapor. La central d'Ascó 2 ha fet aquest dilluns a la matinada una parada no programada per un descens del nivell en un dels generadors de vapor causada pel tancament d'una de les vàlvules d'aïllament d'aigua d'alimentació principal a aquest generador. En el moment de l'aturada, la planta estava funcionant al 100% de la seva potència. Ara, la planta es troba parada mentre que n'analitzen les causes de la incidència, que no ha tingut cap impacte entre els treballadors ni el medi ambient. El succés s'ha classificat en el nivell 0 de l'Escala Internacional de Successos Nuclears, l'INE, segons el Consell de Seguretat Nuclear. I a continuació, és temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar va perdre per 2-0 dissabte a la tarda al camp del Camarles. En un dels pitjors partits de la temporada, els caleros no van saber treure el partit endavant, tot i que cal recordar que era un enfrontament en què ni el Camarles ni l'Ametlla de Mar es jugaven ja res. Penúltima jornada del campionat de Lliga, on els caleros aspiraven a mantenir vives les esperances de poder quedar entre els 5 millors, entre els 5 primers. Ara ja no podrà ser a falta d'un partit el que jugaran a pròxim cap de setmana a casa davant del Santa Bàrbara. La emoció està centrada en les places de descens. Encara no se sap els que baixaran, ni en nombre, ni tenen nom, donat que la classificació, després dels resultats d'aquesta 33a jornada, està més apretada que mai. Els resultats van ser els següents. Aldeana 4, Campredó 1, Móra la Nova 3, Tivenys 0, La Sénia 1, Horta de Sant Joan 1, Perelló 6, Pinell 1, Ull de Cona 2, Sant Jaume d'Enveja 1, Camarles 2, l'Ametlla de Mar 0. L'Atlas Tortosa Vilalba es va ajornar amb el resultat d'1 a 1 quan l'àrbit, suposo que per incidents, no va decidir no continuar amb l'arbitratge. Flits 2, Olímpic Móra d'Ebre 2, Santa Bàrbara 1, Deltebre 4 i Móra la Nova Atlètic 3, Tivenys 0, un partit que es va ajornar perquè el Tivenys no disposava de suficients jugadors. Narcís Labòria, entrenador del primer equip, parlava així del partit d'aquest dissabte a la tarda al camp del Camarles.
Pues bueno, va ser un partit una mica, no sé, estrany o diferent, deixem-ho diferent perquè, no sé, fruit de la relaxació, no sé, no vam estar bé en cap moment del partit. Vam dominar 10 minuts la primera part i una mica més la segona, però no vam tindre ocasions, no les vam buscar prou bé, bueno, en definitiva no ens van sortir les coses. No vam fer un dels millors partits de la temporada i, bueno, tot i el Camarles no fer res, li van donar moltes facilitats i ens van marcar dos gols.
La classificació està encapçalada per Perelló, que ja és campió en 74. Segon, i en posició de possible promoció d'ascens, i és l'Olímpic Móra d'Ebre, que en té 64. Però que encara no ho té decidit del tot, donat que el tercer l'ull de Conan té 61 i està a 3 punts. Curiosament, l'últim partit de Lliga el jugaran concretament el Móra d'Ebre i l'Ull de Cona. El golaveratge, de moment, és d'empat a 2 en el partit d'anada al camp de l'Ull de Cona. Per tant, les espases estan del tot obertes. Quart és la Sénia amb 52, cinquè el Móra la Nova Atlètica amb 51, segueixen Flix i Camarles amb 49, Santa Bàrbara, el pròxim rival de la Cala, 8è amb 48, Sant Jaume d'Enveja i l'Ametlla de Mar amb 46, els Caleros, desens. A partir d'aquí el Pinell, 11è classificat amb 45, l'Aldeana 44, i aquí comencen els problemes. 13è el Deltebre en 41, 14è el Vilalba en 40 i un partit menys, 15è l'Horta de Sant Joan amb 40 i 16è l'Atlas Tortosa en un partit menys i 37 punts. Campredó i Tivenys tanquen la classificació ja a la quarta catalana. De cara al pròxim cap de setmana, primer, entre setmana s'haurà de disputar el partit entre el Vilalba i l'Atlas Tortosa, que recordem està en empat a 1. I a partir d'aquí, els altres partits compromesos són els que enfrontaran, per una banda, el Vilalba i el Móra la Nova Atlètic, per altra, sobretot, Deltebre Atlas Tortosa. I un altre de compromís, Horta de Sant Joan, Camarles. La resta, el que hem dit per la promoció d'ascens entre l'Olímpic Móra d'Ebre i l'Ull de Cona. Els altres partits són Campredó, la Sénia, Sant Jaume d'Enveja, Perelló, Flix, Tivenys i Pinell, Aldeana. I per últim, l'Ametlla de Mar, Santa Bàrbara. Tots els partits es disputaran el diumenge a les 6 de la tarda.
I és moment a continuació de repassar l'actualitat d'aquest dilluns en forma de titulars. L'Ametlla de Mar posa en marxa el projecte Aprenentatge i Servei. Actualment una quarantena d'alumnes de segon, tercer i quart d'ESO estan col·laborant ja amb els centres educatius i l'Ajuntament en aquest projecte de voluntariat. Lluís Salvador explica a la Cala els passos cap a la independència. Sota la proclama 2014 Decidim Llibertat, Esquerra Republicana realitza una campanya informativa pels diversos municipis de Catalunya per explicar com proposa arribar a la República Catalana. En aquest context, dissabte a la tarda, Lluís Salvador va visitar l'Ametlla de Mar. En l'inici de la campanya de pesca de tonyina roja, retingut a l'Ametlla un tonyinaire grec amb 22 infraccions molt greus. Capitania Marítima expedienta també 9 vaixells francesos per haver arribat a port sense els permisos d'entrada a Espanya. El tràfic de mercaderies creix un 51% als ports de Vilanova, Palamós i Sant Carles de la Ràpita. Els ports comercials gestionats per la Generalitat han mogut unes 200.000 tones de mercaderies en el primer trimestre del 2013. Alcanar mostra els beneficis per a la salut de la dieta mediterrània. La Mediterranean International Wellness ha engegat aquest cap de setmana passat un projecte a llarg termini per posicionar el municipi com un referent de vida saludable. Des de Tortosa, l'Associació d'Amics de la UNESCO lliura el 6è Premi Federico Mayor Zaragoza. Mont Natura, al Delta de l'Ebre, celebra amb èxit la jornada de portes obertes. Unes 2.000 persones van visitar ahir aquest espai emblemàtic que recrea diversos àmbits del Delta de l'Ebre a la llacuna de la Tancada. La central d'Ascó 2 fa una parada no programada pel descens del nivell d'un dels generadors de vapor. En el moment de la incidència, la planta funcionava al 100% de la seva potència. I als esports, el primer equip de la Cala perd al camp del Camarles 2-0 i veu com s'escapa la classificació entre els 5 primers. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest dilluns 27 de maig. Al control de so ens ha acompanyat Imma Brull, us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.